Fa 10 anys, que sigui on sigui, i faci el temps que faci, surto a fer una hora de jogging a les 6 del matí. Vaig començar a fer-ho a Angola, obligat per la necessitat de buscar una activitat física que no requerís instal·lacions esportives, que sovint no existeixen als llocs on treballo. Des de llavors, he recorregut els carrers de moltes ciutats i pobles, de Monròvia, Duixanbé, de Lobito a Washington, de la base naval de Guantánamo a Phnom Penh. El que va començar com una autoimposició s'ha convertit en una nova forma de viatjar, de conèixer. Quan visito un lloc només per uns dies, m'organitzo un jogging turístic pels monuments i edificis més emblemàtics. El fet de sortir amb el sol també et dona una perspectiva i una visió de la gent i de l'indret molt diferents a les de l'hora punta. I vagis on vagis, sempre hi ha gent corrent com tu, gent que de seguida s'identifica amb el teu esforç, gent amb històries que explicar. A Jerusalem corro pel món de les Oliveres, on Jesús va sovint passejar amb els seus deixembles, i les del món Escopus, seu del campus de la Universitat Hebrea. Dimarts passat, a l'exada de la Facultat de Dret, des d'on es divisa una panoràmica infinita del desert de Judea, vaig atrapar una parella insòlita, el Ronaldinho i el Raúl. Sense deixar de córrer, no vaig poder evitar dir-los un bon dia i d'on era. De sobte, em vaig trobar entre el Barça i el Real Madrid, o millor dit, entre el Rams i el Nagy, davanter i defensa de l'Albiré, que ho sabien tot de la Lliga Espanyola. El retorn de l'Eto després de mesos de baixa per lesió, el recreatiu equip revelació, la marxa de Beckham a Hollywood... Coneixements, fruit de l'exclusiva de les dues cadenes d'Al Jazeera Sport, que retransmeten cada cap de setmana els partits de la primera divisió a tot Orient Mitjà. Acabats els 10 quilòmetres de xerrada, em van convidar al seu camp de Ramala a veure'l jugar contra el Marcàs de Tucarem. El dia i hora assenyalats, vaig presentar-me a l'estadi, disposat a gaudir d'un matí de dissabte de futbol, com els que passava de petit a casa de la meva tieta Maria, veient els partits de la Unió Esportiva Sant Andreu des del balcó de l'àtic on viu. A fora hi havia un venedor dels clàssics accessoris futbolístics, barrejats amb pistatxos i tramussos, i envoltat d'uns quants aficionats. La taquilla era tancada, i a les graderies hi havia quatre gats mal comptats. Vaig seure al costat d'un home amb bigot i de l'ec valesa, que fumava tranquil la seva narguila. Li vaig preguntar la raó de l'escassa assistència. La gent vindrà quan l'equip rival arribi, si és que arriba, esclar, em va respondre oferint-me la pipa. Llavors me'n vaig adonar, com no se m'havia acudit pensar que en una Cisjordània ocupada, trossejada per centenars de barreres i controls israelians, organitzar un maig de futbol seria una missió impossible. Quan l'absurd es converteix en quotidià, un corre el perill d'oblidar que viu en un món anormal. Esperonat per les meves preguntes, en Valés em va explicar que, degut a les restriccions de moviment imposades per l'exèrcit hebreu, hi havia dues lligues palestines, una a Gaza i una altra a Cisjordània. Malgrat que un territori estava a una hora escassa de cotxe de l'altre, el bloqueig jueu els convertia en dues illes a milers de quilòmetres. Encara que, de fet, no hi havia cap lliga, perquè tampoc els equips de Cisjordània podien jugar entre ells, com jo mateix podia comprovar. En els últims tres mesos, l'equip d'Albiré havia disputat només dos partits, i com que cada equip havia jugat un nombre diferent de matxs, no hi havia forma de comptar els punts aconseguits, ni de saber qui anava primer o últim. I parlant del rei de Roma, l'equip d'Albiré va sortir al camp a escalfar amb una hora de retard sobre l'horari previst. Ves per on, potser fins i tot els de Tolcarem arribaran i tindrem partit, va dir el meu tertulià abans d'abordar el tema més greu encara de la selecció palestina. Resulta que l'any passat els israelians els van bombardejar l'estadi de Gaza. L'exèrcit hebreu també va matar el migcampista Tariq Al-Kuto. Per tot això, la majoria de jugadors de la selecció són palestins de la diàspora que juguen als Estats Units, Xile, Jordània. L'equip entrena a Egipte i quan juga a casa ho fa de fet en un estadi buit a Doha, la capital del Qatar. Però hi havia motius per estar orgullós. En 6 anys, la selecció palestina havia pujat del lloc 199 del rànquing de la FIFA al 126. I una vegada van derrotar l'esquadra nacional de Guam per 11-0. I el millor de tot, el Ronaldo, va visitar Albiré el 2005. A la cartera portava la foto d'ell abraçat al crac brasiler. El Ramsey va abandonar l'escalfament i es va apropar on estàvem asseguts. Ensopit, ens va fer saber que els de Tolcarem eren bloquejats a un control israelià i que, una vegada més, el partit s'havia cancel·lat. Quan li vaig dir que no entenia com no es dedicava a un altre esport, em va mirar enfurismat. Estàs de broma? Per si no ho saps, el futbol és l'única instància al món on Palestina és reconeguda com a estat. Només la FIFA ha reconegut una selecció d'una nació palestina que tothom ens denega. Encara que no juguem ni un sol partit, el futbol és la millor arma contra l'ocupació.